Què és un Pasqualitos? Dues veus i un mateix món.
Que passen de les 12 del migdia i a aquesta hora saludem a Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia, Bernat.
I avui no podem saludar el Carles Mayol, que no ha pogut venir, però sí podem saludar a l'Albert Prat, molt bon dia.
Hola, què tal?
És el seu substitut ja, eh?
Sí, ja sóc el suplent, ja ho he assumit, eh?
Sí, sí, de fet, quan hi ha problemes, Albert Prat.
Sí, jo sempre estic disposat a sortir de la banqueta.
Però hem de fer una promo estil Sofepont.
Sí, sí.
Però amb Albert, si
sóc l'Iniesta dels primers anys del Barça, eh?
Ah, exacte, sí. Ben vist. Tenim molts temes aquesta setmana, Pasqual.
Sí.
Tenim moltes coses per parlar. Jo la primera que tenia en ment, per mi és una de les notícies de la setmana, un dels temes més seguits per tothom, el que està passant a València amb aquests manifestants, aquests estudiants. Vaja, s'ha liat molt la troca, s'ha embolicat molt.
Sí, la veritat és que crec que s'ha de parar molt de compte amb la situació general, amb com es mitiguen aquestes manifestacions. Crec que la gent té tot el dret a manifestar-se, però no hem d'oblidar, per exemple, efectes trivials com va ser, que em sembla que va ser la setmana tràgica, que va començar amb una corrida de toros, que es veu que no va anar la cosa bé, i la gent va sortir de la plaça indignada, i a partir d'aquest moment es va organitzar un sidral. En aquest moment, quan hi ha aquests, diguem-ne, dèficits socials, entenc que s'ha de ser molt curós amb com s'eviten aquestes manifestacions, com s'eviten, no, com s'apaguen. I realment dir-li que el poble és l'enemic, pues, em sembla que va ser una mala frase, encara que suposo que la intenció d'aquest bon home no era dir això, però també la manera, jo crec que hem de deixar almenys que la gent respiri, i crec que no està ben la violència, no pot generar més que violència, i en aquests moments penso que és absolutament perillós. O sigui, estem evitant la fractura social, encara no sé com estem evitant, perquè amb el percentatge d'aturats que hi ha, amb les retallades i la crisi que hi ha, etc., sembla que, vaja, el que tremolem tots és per la fractura social.
El que sí que sembla que hi ha és una desafecció molt clara cap a les forces policials de l'ordre, això cada cop més evident.
Evidentment, perquè les forces de l'ordre sembla més aviat que són la força de la violència, no la de l'ordre.
Home, jo el que crec que queda molt clar és que tant aquí, amb els Mossos, que es va vendre com que era la policia més malvada del món,
sí,
com a Espanya amb la Policia Nacional, el que queda molt clar és que pagar un estudiant surt gratis. Això és el primer. Que si, m'agradaria molt haver vist el mateix desplegament i la mateixa, com t'ho diria, contundència, si en una manifestació, per exemple, no ho sé, d'Unió de Pagesos. Estic segur que no hi hagués hagut ni càrrega policial ni absolutament res que se li sembli, perquè pagar un estudiant és molt fàcil per la policia. Ràpidament ho tenen desfet i tenen la seva dosi de galetes, com aquest qui diu. Però després, quan ens tracta d'altres tipus de manifestacions, o que sé, per exemple, direm moviment obrer, transports, pagesos, gent que va manifestar-se que realment poden sortir mal parat els policies, llavors allà no que carreguen. Mm. Els estudiants sempre són gratis, és pagar gratis els estudiants.
És cert de tota manera, i no és per tirar aigua al vi, que es veu que també hi havia barreja allà, eh?
Sempre hi ha barreja, però és que en totes les manifestacions n'hi ha. També n'hi ha manifestacions, per exemple, per posar un exemple, de sindicats. Manifestacions que hi ha hagut de transportistes. Amb una manifestació de TMB va haver-hi fa... deu fer un any i mig, va haver també aldarulls amb la policia. La policia em va sortir mal parada d'aquells aldarulls, perquè són gent que té bastant més capaç de tornar-s'hi que no pas els estudiants. Ara, en el moment en què hi ha manifestació d'estudiants, sempre hi ha càrrega policial. Sempre. Ara, llavors tenim els ferits entre els policies, que resulta que n'hi ha un que es va tallar una miqueta la mà. Això és un ferit. I la majoria dels ferits són policies. Va, home, va.
Sí, de tota manera, perdona, i encara que puc estar d'acord amb aquestes afirmacions teves, però crec que és, insisteixo, amb la responsabilitat d'aturar aquesta violència, perquè l'ambient no està per aquestes contundències.
Sí, sí, no, sí, jo estic d'acord que evidentment, si en algun moment s'extralimita una manifestació, jo he estat en manifestacions d'estudiants en les quals entenc que la policia pogués carregar, perquè hi havia els típics incontrolats a davant, quan la resta de gent no feia absolutament res, hi havia els típics incontrolats que es posaven a llançar-li coses a la policia. Jo en aquest cas entenc, però esclar, llavors et trobes en el cas que hi ha altres manifestacions en què no s'atreveixen a carregar. I clar, penses...
I que també estan barrejats els antisistemes.
Sí, sí, i tant que sí. Però ja, cadascú... I també hi ha gent que va a la manifestació només a repartir llenya.
Sí.
Sempre hi ha el típic que llença una cosa i el veus córrer cap a darrere la manifestació i aquí no ha passat res. Doncs a veure, si hem de ser... O sigui, la importància això és com els àrbitres del futbol, el criteri ha de ser el mateix per tothom.
Sí, ara que dius això, recorda que el Grufet en un partit del Real Madrid una mica més també provoca un tema de desordre públic. Vull dir, l'espurna pot saltar en qualsevol moment i penso que s'ha de ser molt conscient de que això és així.
I més amb un col·lectiu que està tan... Bueno, que té tanta tendència a inflamar-se com els estudiants. Sempre.
Efectivament.
Sempre ha sigut així.
Va ser maco que la manifestació següent aixequessin els llibres. No sé si tots podien aixecar algun llibre, però vaja, almenys els estudiants brandaven com a arma els coneixements. Els coneixements per de sobre de les porres. Vull dir, crec que brandar un llibre per sobre de la porra és simbòlic.
L'únic inconvenient és que tinc la sensació de que els estudiants se'ls hi fa cas mai de la vida. Sí que es manifestin, eh? Els hi fotem quatre cops de porra i després passem olímpicament del que ens han demanat. I són el col·lectiu menys, que normalment menys cas se li fa. I en alguns casos, si bé a vegades també reclamen coses que no poden ser, en alguns moments tenen reclamacions tot legítimes, que no, ja, ja, no se'ls fa cap mena de cas. La universitat està molt malament tal com està ara mateix. Són moltes coses que s'han de canviar.
Clar, ara parlem d'educació en aquest cas, però vaja, el concepte de universitat està separat, recordem que no depèn del mateix departament.
Però i no parlem ja de l'educació secundària, que és un drama absolut i total. Home, si estem parlant d'un 30% de fracàs escolar, és que això hauríem de tancar el país ja només amb això, amb aquesta dada. Dius, bom, a veure cap on anem. I els estudiants no se'ls hi fa cas, que són precisament els més afectats per aquesta...
I que cada govern que ve es porta el seu pla d'educació sota el braç i jo crec que cada vegada perdem un llençol.
Sí, sí. Home, hi ha el cas aquí a Catalunya a la sisena hora, ara sí, ara no.
Sí.
Fem una cosa o l'altra.
Aquesta setmana mateix hi ha hagut un desori extraordinari, perquè era aquella setmana que havien aprovat de fer vacances tots, no sé què, i allà uns col·legis fan vacances, els altres no en fan, els altres no sé què, i és un desori que recau, i perdoneu per l'edat, però vull dir, recau amb els avis, moltes vegades, perquè clar, si el pare i la mare treballen, et trobes que els nens estan de vacances o de no sé què, i recau amb els avis. Però bueno, els avis contents.
Deixant de banda que el fet que una política educativa és impossible d'avaluar-la en 4 anys. És absolutament impossible. I un altre tema, que si la política educativa és equivocada, hi ha una generació que són 3-4 anys que la pateix i ja no pot recuperar el temps perdut. S'ha de ser molt curós amb l'educació, però també s'ha de respectar que si s'aplica una cosa, posem un exemple, la sisena hora, l'any següent no la treguis.
Sí,
clar. No hi ha una continuïtat, seria la cosa.
Efectivament, és el que dic, que cada govern amb el seu pla d'educació...
Podem entendre que potser un govern pot estar equivocat, pot estar assenyat, això no ho discutirem aquí, però si l'encerta i al cap de 2 anys ho tira enrere...
És que posem un exemple, només un exemple. Un nano de 18 anys, ara mateix, comparat amb algú que té 11 o 12 anys més... L'educació que han rebut és tan diferent, no té absolutament res a veure. Amb aquests 11 o 12 anys han canviat tantes coses que no reconeixen la mateixa educació. Gent que té ara 29 o 30 anys van viure encara el vuitè, el buc, el cou, etc. Vull dir que amb tants canvis, i l'ESO que vam viure nosaltres mateixos no té res a veure amb l'ESO que han viscut els que estan fent ara mateix l'ESO.
Quan jo estudiava a l'escola d'enginyers li deien la seductora, perquè tiene muchos planes. O sigui, convivíem 3 o 4 plans diferents. De tota manera, Albert, la sisena hora em sembla més aviat un tema de formes, no de fons. O sigui, el problema és un tema que és, bueno, és un tema accidental, el d'allò. Però penso que hi ha coses, no sé, jo personalment, el batxillerat que vaig estudiar era molt més complet que el batxillerat que s'estudia ara.
El batxillerat que s'estudia ara és molt fluix.
Molt fluix.
Bueno, almenys en alguns, estic segur que en alguns centres és més dur que d'altres, però vaja, almenys en el batxillerat que vaig viure jo era
és que a més només pregunta en comprensió lectora, si un senyor s'assabenta, se n'entera d'allò que ha llegit. Això és que em sembla o sigui, no és només la P con la pa, sinó que és que a més sàpiga que ha llegit. I és que a mi em sembla fonamental això, i es veu que hi ha un percentatge de gent que no sap el que
és. A mi un professor em deia sempre, en castellà l'home, diu,
sí.
El problema que tenen los estudiantes es que no sabéis leer, em deia.
I té tota la raó.
I té tota la raó, ara ho entenc.
Sí.
Tants anys després l'entenc ara, dic, ostres, tenia raó aquell.
Jo sempre he sentit dir que el professor la primera etapa ensenya el que no sap, la segona el que sap i la tercera el que convé que se sàpiga. I aquí, clar, no és suficient saber llegir. És suficient entendre, és important saber que has llegit, no saben leer, tens tota la raó.
Era un crac.
Sí, sí.
Més temes, canviem ja, deixem l'educació i marxem a un lloc apassionant que serveix per fer moltes coses, com és el Senat.
Oh.
Un lloc que està donant molt a parlar després que un senador digués a Telemadrid que bé, que s'havia de treure el català, el gallec i el basc perquè no servia per res.
I això trempa totes les seves files, això els fa posar allò contents. És una manera de, allò, de reunir la gent al teu voltant, eh? Fica't amb el català i ja ho tindràs en un moment fet.
Clar que sí.
Jo, vaja, des del meu punt de vista, molts catalans deuen pensar que això és una efemèride, que és una xorrada, perquè parlar el castellà el saben tots, que per què d'allò. Però per mi hi ha un tema simbòlic, i és el tema que va dir aquest senyor de Telemadrid, de ver al presidente con el pinganillo. A mi que, que es vegi el president com amb el pinganillo...
Per la imatge que donen fora, deia. Doncs
pues precisament, aquí donem una imatge de que hi ha dos nacions.
Exacte.
O sigui, precisament, el treure això, que dius, home, si ens entenem tots perquè cal... Bueno, perquè es noti que hi ha unes diferències, i aquest fet diferencial, la imatge del fet diferencial, és certament el que els hi preocupa.
De fet, en un país normal, el president del Senat o el president del govern i companyia parlarien, o com a mínim entendrien, els quatre idiomes oficials de l'Estat. El que passa és que, clar, aquí només parlen castellà, no parlen anglès, ja per posats a fer.
Sí, sí, és que a Bèlgica crec que saben tots els...
Això no va dir jo, a Suïssa també segur que...
A Suïssa es parla directament amb el teu, perquè, clar, es reconeix que són quatre cantons separats. És que, aviam, jo crec que només que des del respecte, l'encaix a Catalunya amb Espanya, com aquell qui diu això, tot el que es vol fer és que no encaixi de cap de les maneres.
No, i que no es vegi fora.
Clar, jo no em vull ficar en jardins que no em pertoquen, però si, per exemple, a Catalunya, en lloc de català es parlés, què sé jo, francès, italià o portuguès, hi hauria aquest problema, seria la pregunta? Perquè són idiomes que es parlen més enllà de la frontera de l'estat espanyol i més enllà dels països catalans.
Anava a dir perquè el català es parla més enllà
òbviament,
de la frontera.
No, evidentment no. Matís-ho en aquest sentit, però vaja, que el país on més es parla és Catalunya d'Andorra. I la resta, doncs, és el sud de França, l'Alguer, però, vaja, on té més força seria aquí,
aquí estem d'acord.
Però si fos un altre idioma, hi hauria cap problema? Són hipòtesis que mai podrem saber què passaria.
No ho sabem. Ara, jo penso que, ja dic, més enllà de l'efemèride, més enllà de l'anècdota, de que diguis si l'entenem tot perquè l'important de parlar és entendre'ns, crec que hi ha la imatge, i la imatge de... Crec que si prohibissin... l'ús, molt restringit a més, perquè l'ús no és a tot el Senat, només és a les comissions de no sé què que es pot parlar.
I amb traductors, sí. és un embolic, al final és evident que no és pràctic, però és un pas per reconèixer les coses.
Però si no és pràctic que ens donin la independència.
Jo amb això estic d'acord, veus, no tindríem cap problema, llavors, aquí no... Però a més, el que fa certa gràcia és el de... En castellà ens entenem tots, l'important és que ens entenguem, i llavors aquí hem de fer servir el castellà per tot, per respectar el castellà. Dius, home...
Faig una reflexió. Si a la Comissió Europea l'idioma oficial fos l'anglès, i només es parlés l'anglès, quins escarafats no farien els espanyols?
Bé, bàsicament perquè la gran majoria de diputats serien incapaços de parlar a la Comissió Europea. Això seria el primer.
Suposo, vols dir?
Uf, jo no ho descartaria. Vaja, aviam, si hem tingut, encara no hem tingut cap president del govern que parlés anglès. Com és possible?
Sí.
Com és possible que són gent, però són gent que en teoria és la màxima autoritat d'un país. Sí, és absurd, i llavors troca Patxi López, que no sap euskera, perquè l'educació al País Basc no és bilingüe. Si fos bilingüe no tindria el problema, no s'hauria de gastar 4.000 euros en pagar-se les classes d'euskera.
Un moment, i això no ho sabia jo. Patxi López no sap euskera?
No, i està prenent euskera diguem-ne, a costes del seu govern, que està pagant les classes d'euskera a un preu estratosfèric, però esclar, se suposa que has de poder triar la teva línia d'educació. Doncs mira què passa quan no prens els dos idiomes oficials del teu país. Això és el que passa, i aquí anirem, si separem les línies, acabarem aquí.
En aquest cas, la llengua pròpia d'euskadi és l'euskera.
Aquí vull arribar, si el president ja no el parla.
Exacte.
No ho sabia això, jo que no sabia basc.
I a mi l'argument aquest de que costa 12.000 euros els traductors i aquestes coses que deia aquest bon senyor de Telemadrid, és que em sembla una fotesa increïble. Vull dir, escolti, hi ha moltes més despeses, potser es gasten més en cafès.
D'entrada, el que gasta el Senat ja seria per parlar-ne.
Sí, exactament. Hi ha la sola existència del Senat seria per parlar-ne.
Això mateix, però això és un tema que va a part, que això donaria per quatre... Tertúlia,
sí, perquè jo conceptualment no el veig malament, el Senat, però s'ha de canviar totalment el seu... Que serveixi per alguna cosa. Que serveixi per alguna cosa.
Nois, un altre tema que tenia...
No un aparcament de senyors.
Sí, el cementiri dels elefants.
És un aparcament, literalment.
És un aparcament,
sí,
no està malament.
El Senat és un aparcament.
Sí, sí, per quan ja no... Però no, un aparcament no, seria un desguàs.
No, perquè també hi ha gent... per exemple, posem un exemple, un polític que sigui més jove i, doncs, en algun moment perd la visibilitat pública o s'equivoca o comet algun error. L'endreces al Senat un temps i després torna.
Estàs parlant de Brio Quadres, entenc.
Bé, d'altres. El PP, Convergència i Unió també n'ha fet alguna d'aquestes, el Partit Socialista també n'ha fet alguna d'aquestes, gent que per algun comet un error, la parquen al Senat i després torna al cap d'un temps.
No, allà es cura, em sembla, la panacea. Sí. Nois, marxem de Catalunya i marxem a Las Vegas.
Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!
How I wish that there were more. Tenia molta
ganes. Ja l'has llançat, ja l'has
llançat. Tenia moltes ganes de tirar aquesta cançó, ja ho saps.
Ja me la vas fer llançar dilluns,
sí, sí, sí.
Ara hi tornes.
Clar que sí.
Però a veure.
Perquè vull parlar de l'Eurovegas. Que això és un projecte que em fa gràcia, i no diré sempre il·lusió, no? Perquè això és molt discutible. Ja sabem que aquest projecte d'aquest magnat nord-americà, que ja veurem si acaba a Madrid, si acaba a Barcelona, si acaba a Andorra, que ara també ha sonat això. Veurem com va la cosa. Clar, jo el veig, jo sé que tu no estàs a favor de l'Eurovegas.
No especialment. De fet, tinc la sensació de que finalment tot plegat acabarà a Madrid, que començarà a fer-se, que quan estigui a mig fer es pararà i es quedarà allò un solar a mig construir com l'estació d'esquí de la Vall Fosca. Una cosa similar.
L'oracle, Albert.
Jo, és la sensació que tinc de que aquí això acabarà malament i que per molt que et prometen aquí el que sigui i que al final si es fa... A Madrid tampoc té molts atractius per atreure tota aquesta gent. Diguem, si algun lloc... És el que diu, que si algun lloc pot fer una ciutat d'aquesta mena, tot i que també és veritat que Las Vegas està al mig del no-res, a Barcelona segurament tindria molt més tirada ara, que jo crec que això no n'hi arribarà enlloc. També vaig dir.
Jo la primera cosa que volia dir és quin dia més maco fa. És que a la que surt el sol es nota que són mediterranis. I és evident que Euro Disney a París es van equivocar, perquè allà fa més fred i fa més pluges que allà no hi va ningú. Per tant, entenc que el magnat aquest digui Espanya. Passa és que aquest senyor no sabia que existia Catalunya. Quan és Espanya, es veu que només sabia que hi havia Madrid. Ja porta anys parlant amb la Esperanza Aguirre a veure com s'ho faran. Efectivament, l'Artur Mas ja va dir que hi havia moltes més possibilitats que es fes a Madrid que no pas a Catalunya. Crec que per Catalunya seria una bona cosa. Crec que per Catalunya seria una bona cosa. Ara, sempre i quan, perquè veig que els terrenys que donen és els de la Murtra i els de la Llacuna de no sé què, sí. Siguem respectuosos amb tot el que comporta el medi ambient.
I controlem alguna cosa allà dins, perquè ja ha avisat, per exemple, sense anar més lluny, una persona que és una mica massa alarmista, potser Roberto Saviano, l'autor de Gomorra.
Exacte, ha avisat, sí, aquí volia arribar.
Ha avisat precisament de que pues, això podria ser... De fet, els casinos atreuen tot el que vindria a ser dolent de la màfia. De fet, Espanya és un dels paradisos de la màfia en general, l'europea, ja ho sabem això, tampoc és una novetat. Si més a més els hi fots un casino ja és com dir, podríem titular-ho el parc temàtic de la màfia entre policia i companyia.
Però potser els tens tots concentrats i saps on són.
Exacte.
Vist així,
el bombardeges Eurovegas i ja ho tens tot arreglat en un moment.
És un parany, no?
De tota manera, esclar, jo crec que té uns avantatges que tampoc podem deixar de banda. I en aquests moments jo penso que una inversió d'aquest ordre podria treure faves d'olla de molts d'aquí, i després 124.000 o 150.000 llocs de treball penso que tampoc són per deixar-ho.
Però com ara, es quantifiquen aquests? Jo això sí que no ho entenc.
Bueno, diu que només presenten... d'aquella superfície només el 2% són per casino. El més que són els habitatges dels empleats, els de la màfia.
Sí, vull dir com es quantifica que seran 125.000 i no 6 els números dels llocs de treball
home,
que es crearan.
Aquest senyor suposo que algun petit projecte té, no? Home, és com aquí que fan a l'AVE Albacete i pensen que aniran 1.000 i després només hi van 6.
I a mi aquests magnats salvadors, jo recordo un senyor irlandès que es deia O'Leary, que va arribar aquí amb Ryanair a salvar el turisme català i al final hem tingut més d'un problema amb aquest senyor. Jo és que fa molt mala espina en general. Jo no ho dic que sigui ni per... Jo tinc la sensació que és això el que deia abans, que es quedarà mitges i que al final ni una cosa ni l'altra, s'acabaran els diners per alguna cosa o altra. Això tardarà tant a construir-se que el senyor Sheldon Cooper aquest o Anderson, no sé com se diu, es quedarà sense diners a mitges i aquí ho tindrem acabat.
Pasqual,
no, jo
que t'hi vull dir alguna cosa.
Volia dir que l'exclusió de l'Alfred Bosch, perquè és amic dels de Mayur, de dintre de la Comissió de Secrets...
És genial, és genial.
Em sembla una barbaritat i una punyalada a la democràcia. Mm. I vull dir que l'experiència que jo tinc per quan estaven a l'Ajuntament, llavors hi havia l'Oriol Nicolau, que volien fer la Junta de Seguretat, i a la Junta de Seguretat bueno, no ho sé, ens van reunir allà a Can Ametller amb un tinent coronel de la Guàrdia Civil, etc. No la convocaven, i no sé si finalment les van convocar o no, per por dels alcaldes d'Esquerra, per por dels alcaldes separatistes, per por de no sé què. A veure, la democràcia hem de jugar-hi tots.
I no hem de tenir por.
I no hem de tenir por. Exacte. Són partits legalitzats, són partits no sé què, però per què es pensen que els altres han de ser d'una manera diferent? Tenint en compte, a més, i amb això acabo, que Mallorca hagués pogut tenir grup propi i, per tant, estar de ple dret dintre d'aquesta comissió. Com se'ls ocorre tancar la boca a l'Alfred Bosch, que a més és el que diu, jo no estic imputat per res, i sóc amic de Mallorca perquè vosaltres m'heu posat dins del grup mixt. Em fora... sembla una barbaritat i una punyalada a la democràcia.
Fora prejudicis, seria
exactament
la clau.
És que ja, si no, ja no és democràtic. O ets legal o no ho és. I si ho és a tots els efectes.
Doncs, Pasqual, legals a nosaltres, això seguríssim. Pasqual, gràcies com sempre.
Per
i Albert, tu queda per aquí.
Sí, sí, fins
vinga,
ara.
Ara el concurs el farà bé.
La vida en directe al magazín de Cugat Ràdio.